Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Mireu, ahir a les 12 del migdia havia de comparèixer el president del govern espanyol a dir-nos quina decisió havia pres respecte al seu càrrec, si dimitia o no, en definitiva. A mig matí, però, canvi d'horaris, al final Sánchez s'explicaria a les 11 després d'una visita llampec al rei i alguna decisió important li hauria de comunicar. A les 11 del matí, s'obre les portes de Moncloa i amb gest seriós apareix Sánchez a dir-nos que finalment, grito mediante, es queda al capdavant del govern, que els temps polítics actual són complicats i que la dreta i extrema dreta han volgut aprofitar mitjans judicials i el que faci falta per carregar-se'l políticament, però que ell no marxa. I a partir d'aquí, l'anàlisi després de tenir el país pendent i parat durant 5 dies. Podríem haver-nos estalviat l'espectacle dels 5 dies si Sánchez hagués parat la seva agenda però no hagués dit que en depenia el càrrec? Podria. Però va decidir explicar-ho, per honestedat política i humana o per notorietat. Jo no ho sabré mai, però ho va explicar. I, és clar, a partir d'aquí, el gran showman, focus a Ferraz i apropiació de l'esquerra per part d'un PSOE que ha buscat per èpic i li ha sortit una mica amanece que no es poco. I tot plegat per anunciar que el president es queda, però ni una sola mesura al respecte. Ni una. I encara no satisfets amb l'ocasió, Sánchez decideix marxar a Televisió Espanyola a explicar-se en una entrevista en plena campanya electoral a Catalunya i dir el que no ha dit en una compareixença sense periodistes ni preguntes. I què diu a la televisió pública? Exactament el mateix. Ni una sola mesura per aturar el finançament públic a mitjans dubtosos, per millorar una judicatura que de vegades olora naftalina. Res. Però el gran show ja està muntat, amb raó o sense. I ara el CIS corrobora la tesi. Deien que Pedro Sánchez sempre queia dempeus arran de fer-se de nou amb el poder del partit. Aquesta vegada, lo complicat era saltar amb un sol peu i no trencar-se el turmell. I la jugada no li ha sortit tan malament, almenys a curt termini. Són les 8 i 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest dimarts 30 d'abril.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Pedro Sánchez avui reprèn l'agenda política després d'anunciar que continua precisament com a president del govern espanyol.
Sí, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha valorat que la seva continuïtat és un punt i a part en aquesta legislatura i també ha proposat un pacte per regenerar la democràcia, però no ha concretat a hores d'ara cap mesura. Els partits polítics catalans acusen aquest moviment d'estratègia.
I obrim altres qüestions perquè els bombers atenen prop de 500 avisos pel temporal de pluja a Catalunya des de diumenge al vespre fins aquest dilluns a la nit.
I és que aquest dilluns ha estat el dia més plujós al territori. Des del 23 de novembre del 2021, el Pla Inuncat es manté en fase d'alerta per pluja a Barcelona i també a Tarragona. Els bombers han tingut més incidències a l'àrea metropolitana sud i nord de Barcelona.
I ja en tenim les dades, uns 2 milions d'exemplars de llibres venuts i un 6% més de facturació durant la setmana de la Diada de Sant Jordi.
Aquest és el balanç de la jornada que ha fet el Gremi de Llibreters. En total s'han venut més de 70.000 títols diferents davant dels 60.000 de l'any passat. Del total de llibres venuts, el 52% van ser en català.
I Barcelona, Terrassa, Sabadell, Lleida i Manresa són les ciutats de Catalunya que tenen més teulades amb amiant.
Així ho diu el mapa que ha fet l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya. 7 de cada 10 teulades amb amiant estan en municipis urbans. Els pobles i ciutats amb la renda per càpita més baixa és on hi ha més presència d'amiant a les teulades. A Barcelona hi ha més de 17.000 teulades que tenen aquest material.
I en plana esportiva, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Barça guanya el València i s'aferra a la segona plaça de la Lliga.
Sí, resultat final de 4-2 amb una gran actuació de Lewandowski que ha marcat un hat-trick. Amb aquesta victòria, el Barça recupera la segona plaça que podria consolidar en la propera jornada. Montilivi, que s'enfronta al Girona, que ara mateix és tercer a la Lliga, només 2 punts del Barça.
I d'altra banda, avui comencen les semifinals de la Champions.
Primer partit d'anada entre Bayern de Múnich i Real Madrid a Alemanya, a l'Allianz Arena. Si el Madrid supera aquesta ronda, jugaria la seva 6ª final de Champions en 11 anys. L'altra semi es juga demà entre Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem de com una família ha enviat sense voler la seva gata un paquet d'Amazon i l'ha recuperat al cap d'una setmana. Després analitzarem també la nova guia Michelin d'hotels que ha otorgat 19 claus Michelin aquí a Catalunya i recordarem la cançó Jailhouse Rock d'Elvis Presley.
De seguida us ho expliquem tot plegat abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Passades en 5 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Continua plovent en alguns punts de Catalunya. Les pluges més fortes d'aquestes últimes hores han afectat sobretot la comarca del Maresme. Estan afectant ara sud de les comarques de Girona i només de la matinada més de 45 litres d'aigua per metre quadrat que s'han recollit a Calella de la Costa. Però d'aquestes últimes 24 hores cal destacar, per exemple, el 153 de Sant Boi, el 128 de Gavà, 126 a Viladecans, 120 a Cornellà de Llobregat o 123 a Sant Feliu de Llobregat. Concentrades aquestes precipitacions sobretot a la costa central i prelitoral de Barcelona. A la mateixa ciutat de Barcelona, 73 litres d'aigua per metre quadrat, tot i que 82 al cim del Tibidabo. Pel que fa avui, doncs, aquest matí encara precipitacions a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, localment amb una certa intensitat. A la resta de Catalunya, un matí variable, amb més clarianes a les comarques del sud, però ara, durant les primeres hores, encara algun ruixet que pot caure a la Catalunya central, obertura de més clarianes de cara a migdia i, novament, de cara a la tarda, comarques del Pirineu, del Prepirineu, comarques de Girona i també comarques de Barcelona es veuran afectades per noves precipitacions que en cap cas seran tan fortes com les d'ahir a la tarda. Les temperatures mínimes avui més baixes que les d'ahir, les màximes amb tendència a pujar una miqueta perquè al centre del dia farà una mica més de sol. Ara mateix tenim 13 graus a Barcelona, Girona i Tarragona, 11 graus a Lleida. De cara a demà, doncs al matí moltes clarianes, al matí no plourà, fins i tot amb alguna boira farà fred. Pràcticament de ple hivern a primeres hores del matí i demà les temperatures diurnes seran semblants a les d'avui, però atenció, perquè demà a la tarda les precipitacions novament es reactivaran a tot Catalunya i localment tornaran a ser fortes o molt fortes, sobretot a les comarques del nord de Girona.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem cap al RAC. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia. Encara es manté un carril tallat a la B23 al Papiol per reparacions de danys a la via. En aquest tram s'acumula un quilòmetre a lentitud en sentit Barcelona, tot i que la densitat en aquesta via està concentrada al tram de Molins. També la C-17 es talla un carril a Granollers en sentit sud i provoca 2 quilòmetres de retenció. A la C-25 a Rajadell a Lleida també es talla un carril, el carril dret, per un accident. Pel que fa a la resta de carreteres, en aquests moments hi ha forta congestió a la C-58 en 3 quilòmetres de molta lentitud a l'arribada a Barcelona. També acumula retenció a Sabadell en sentit sud i a Ripollet cap al nord. També la C-31 a Badalona s'acumulen 3 quilòmetres en sentit Llobregat. Pel que fa a les retencions habituals, congestió a la 2 que afecten de retruc la B-24 i la P-7 en aquest tram i també a la mateixa via Barberà hi ha retenció en els dos sentits. Pel que fa a les rondes de la capital catalana, hi ha 8 quilòmetres a la ronda litoral i 7 a la de dalt en sentit Llobregat i també s'acumulen 2 quilòmetres al tram de Santa Coloma. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal, com estàs?
Bé, però vosaltres esteu molt animats, eh?
Sí?
Aquí el triumvirat aquest que formeu, Carretero i Julve i tu mateixa. Sílvia la veig més apagada. Sílvia està ja enfonsada. Està enfonsada.
Prenent vitamines després d'un dia de, com ahir.
Sí, sí. Com Òscar Puente.
Igual. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, tenim president, eh?
Que bé. He decidido que voy a seguir.
Tu també?
Jo també.
Val.
Bueno, jo, a veure, és necessari menjar i pagar lloguer i
sí,
saps què
vull. Aquestes coses. En fi, a qui li donem el bon dia avui?
A veure, ara t'explico, però seguint amb la línia de setmana de dies canviats, demà és diumenge, però avui és divendres, això sí, encara plou.
Sí. Wow,
i he de fora bufar vent, que me fa sentir petit, com un gredet d'arena.
Ara ve lo millor de la cançó, escolta'm.
Estic dins el llit, estic ben calent, avui ja no em mouré d'aquí.
Tomeu penya al llit calent i nosaltres aquí,
sí,
a un
sí,
estudi,
sí.
Dient coses, en fi.
És tan bo, Tomeu penya.
És meravellós. No entenc res del que diu, però en general. Quan canta encara, però quan parla, quan parla normal no entenc absolutament res. Bueno, el vaig entrevistar una vegada i
té molt
de mèrit perquè no entenia absolutament res.
Li anaves fent...
Exacte. Jo anava dient... totalment d'acord, Tomeu, sense saber si estava insultant gent que em cau bé, saps? No sé, no sé. Va ser una experiència. I el vaig entrevistar des de casa, perquè estava confinat. És que encara era tot... Jo al meu menjador, Tomeu penya parlant-me, sense entendre res, sense Ferran fent-me gestos, una cosa. En fi... T'explico, val? Des de l'any 2021 que no plovia amb aquesta intensitat arreu de Catalunya, per tant, Això ja ho tenim, està plovent una mica i estem contents. I bé, si ahir era un dijous amb sabor de dilluns, avui donem el bon dia de dimarts amb sabor de divendres, però amb l'inconvenient que demà és diumenge, segons dieu la Julve i tu, sí, i sembla ser que els diumenges no molen.
No m'agraden gens, els diumenges.
No m'agraden els diumenges, eh? No. Dissabte sí, divendres a la tarda sí.
Exacte.
Però ja el diumenge és...
El diumenge ja fa baixada.
Muerte y destrucción.
Sí.
Bueno. I dijous serà mig dilluns i mig dijous. I això sí, divendres continuarà sent divendres, no?
Ja comencem.
O sigui, aquest divendres és divendres, al final.
Aquest divendres és divendres.
Però dijous és mig dilluns i mig dijous. No? Més o menys és això.
Això serà dijous, no?
Per tant, home, però venim d'un diumenge.
Però anem,
sí, venim d'un diumenge...
però anem a un divendres.
Clar, però això et dic que és mig,
ah, mig
i mig. És mig,
val,
i mig.
Val, val, val. Val? Pel matí és dilluns i per la tarda és...
És divendres, és dijous. Per tant, bon dia a tothom, que cadascú senti el que sigui, però que està tot molt barrejat aquesta setmana.
Estic escoltant algú des de casa cridar...
Què estan dient? Aquesta gent.
Però quin dia és, avui? Saps?
Avui
és dimarts.
No, avui és divendres. Ah, bueno, sí, però com si fos... Bueno, mig dissabte, perquè si demà és diumenge...
Avui és dimarts.
Val, sí, sí.
Demà és dia 1 de maig, per tant, és festiu.
Ai, sí, sí. Bé, en fi.
Vitamines, ja està, bon aquí li donem.
Mira, pequem un altre cop de centralisme i t'explico una història curiosa. Mirem cap a Barcelona i parlem d'una drogueria.
Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya coloco. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya coloco.
Ai, sí, la mandanga.
Parlem d'una... Home, clar, parlem d'una drogueria, un terme cada vegada més en desús, diria jo, excepte en Telecinco. I és que la llei... I és que la llei de protecció del patrimoni urbanístic, jo tiro, de l'Ajuntament de Barcelona està a punt de ser la causa que es perdi una part de la memòria històrica d'una etapa emblemàtica per als veïns del barri del Poble Nou. Ai. Una paradoxa d'aquelles que t'esclata el cap. Si res no ho atura, la façana de la popular drogueria Valius, amb les seves rajoles i cartell dels anys 70, serà retirada per recuperar l'estètica original de l'edifici que data entre els anys 20 i 30.
Val.
Val? Paradoxalment, ojo, que ara ve una frase molt complicada, tothom atent, Júlia, atenta, el que dona valor històric a aquesta cantonada és el que la llei pensada per conservar el patrimoni podria fer que ara es perdés. Ha quedat clar, no?
Claríssim.
No la repetiré, perquè quedarà igual de clar si la repeteixo,
sí,
com
sí,
si no.
Sí, sí, sí.
És una sola façana, es guarda en aquesta façana el testimoni de l'evolució de tot un barri, a l'edifici del número 196 del carrer Pujades, al centre històric del barri del Poble Nou. Una casa fa cantonada amb el carrer de Maria Agulló i ara hi ha una cocteleria, per cert. Però per molts veïns del barri sempre serà la drogueria Valius. La drogueria Valius és molt maca, eh? Volia posar fotos, però no, no, després a la darrera hora no m'he recordat.
És una cocteleria, el cartell hi podria haver quedat, també, eh?
Home, clar. Al final. Per tant, vitamines per Barcelona, víctima ara també de contradiccions legals.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
A tothom. Avui és...
A tothom, directament, eh?
A tothom. Ah. A tothom que sigui persona de bé, perquè feu-vos la idea, amics, avui nou capítol de la conquista d'Europa de les forces del mal.
Que no? Em segueix flipant això del i nada más, eh?
I nada más.
La gent
que és del Madrid, és del Madrid i nada más.
I ja està.
I ja està, i no tenen família, ni amics, ni res. Tot, sí. És com Darth Vader. Darth Vader,
sí,
que
sí.
Tenia un fill, però...
Volia,
li importava més l'imperi.
Sí, clar.
Exacte, és així.
Alà, l'imperi i nada más.
Total, que no. Que no us feu idees equivocades. El Real Madrid assaltarà aquesta nit l'Allianz Arena de München, com ens ha explicat el Toscano una mica, per donar un pas més cap a la Champions 2024. Està escrit, és el destí, tothom ho sap, i com no li donaran la copa sense jugar, que seria millor per tothom,
sí,
doncs s'han de disputar els partits. Dona igual qui jugui avui, les alineacions, que si posa Chendo, si surt Florentino d'extrem dret, posició que li encaixaria perfectament, tot dona igual.
Estem avui...
Finets.
Estem avui finets,
trobo. Perquè és divendres.
Sí.
Tot dona igual. Serem conquerits, amics oients i amics de bé, No us resistiu. El Madrid conqueria Europa i no hi ha més. En fi. Ai, Joan.
Digue'm.
Clara, ahir li donaven vitamines a Òscar Puente, el ministre, que està roto el xaval per lo de Pedro Sánchez, i sembla ser que li van arribar.
Sí?
Sí.
Ai.
Contentíssim, Òscar Puente, amb la decisió de continuar de Don Pedro. Tenim el moment exacte en el que va rebre la notícia, que després va convertir en tuit. Pedro Sánchez va dir, he decidido seguir, i aquest és Òscar Puente.
Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí!
La caravana, l'informatiu.
Passa un minut d'un quart de nou del matí i us expliquem pendents d'aquesta hora de Barcelona i l'Hospitalet, on hi ha en marxa un dispositiu contra una organització violenta llatina, Júlia.
Sí, se'ls acusa de tràfic de drogues, robatoris, lesions, tinença d'armes i també estafes bancàries. En aquest operatiu també hi col·labora la Guàrdia Urbana de Barcelona.
També us destaquem que aquesta hora està interrompuda la circulació ferroviària entre Manlleu i Ripoll per un arbre caigut a la via. Es tractaria de la línia R3. I encara una darrera hora, i és que hi ha funcionaris de presons que estan tallant durant una estona l'accés a Brians amb barricades de pneumàtics cremant. Els treballadors protesten contra l'acord signat per 4 sindicats i la conselleria. Hi ha encara més informacions perquè Pedro Sánchez reprèn l'agenda pública l'endemà d'anunciar que continua al capdavant de l'executiu espanyol. Aquest migdia presidirà el mateix Consell de Ministres.
En la primera entrevista que concedeix després de 5 dies de reflexió, Pedro Sánchez s'ha ofert a liderar la regeneració de la democràcia espanyola davant d'una maquinària que considera que genera rumors i desinformació, ho ha dit a Televisió Espanyola.
El gobierno hará su papel y, desde luego, propondremos medidas, acciones para reforzar y prestigiar nuestra democracia. Pero, insisto, lo más importante es que la ciudadanía en su conjunto se remueva ante estas prácticas y encuentre el rechazo social todo aquel que practica la desinformación y los bulos.
Sánchez també considera que renovar el Consell General del Poder Judicial, que té, recordem, el mandat caducat des de fa 5 anys, podria ser un dels passos per superar aquest escenari actual. I durant aquesta entrevista també ha explicat que el moment clau que el va fer prendre la decisió de seguir el càrrec va ser la mobilització massiva de dissabte a Ferrat, a la seu del PSOE.
I precisament Esquerra Republicana i Partit Popular denunciaven davant la Junta Electoral Central aquesta entrevista i l'enquesta express del Centre d'Investigacions Sociològiques.
En el cas de l'entrevista, les dues formacions no han arribat a temps i la Junta Electoral no s'ha pogut reunir per prendre una decisió.
Avui en parlarem de tot plegat en aquest programa i ho farem amb un expert, el sociòleg per la Universitat de Cambridge, expert en xarxes, desinformació, extrema dreta i comunicació política, Iago Moreno. Això serà d'aquí una estona. Abans, però, la Junta Electoral sí que ha expedientat Sánchez per fer declaracions favorables al candidat del PSC a les eleccions del Parlament de Catalunya del 12 de maig, Salvador Illa, durant el viatge oficial a Doha.
El president del govern espanyol té ara la possibilitat de presentar al·legacions abans que l'àrbitre electoral decideixi si l'expedient acaba en sanció per vulnerar aquesta neutralitat dels poders públics en el marc de les campanyes electorals. L'expedient de la GEC respon a una sanció també interposada pels republicans.
I d'altra banda, els moviments del president espanyol ja es noten a les enquestes i beneficien precisament el PSOE. Segons l'enquesta Flash que ha publicat el CIS, els socialistes es disparen en intenció de vot i li traurien gairebé 9 punts al Partit Popular.
El PSOE quedaria en primera posició amb un 38,6% dels vots. En canvi, el partit d'Alberto Núñez Feijóo cauria a la segona plaça després de mesos liderant les enquestes i obtindria el 29,2% dels vots. Vox seria tercera força amb un 11% i la pitjor part se l'endurien els socis de govern de Sánchez. Sumar amb la vicepresidenta Yolanda Díaz al capdavant s'ensorraria i només rebria el 7,2% dels vots.
Hi ha encara una enquesta que també mostra la divisió dels espanyols a l'hora de valorar la maniobra de Pedro Sánchez. La societat està dividida en dos entre els que pensen que el president espanyol té raó i els que no.
L'enquesta que es va fer divendres, poques hores després de conèixer la decisió de Sánchez de prendre's uns dies de reflexió, diu que el 41% dels ciutadans creuen que el president espanyol té raó en el que planteja, mentre que el 38,8% hi estan en contra. En canvi, si es pregunta pel gest i l'actitud de Pedro Sánchez, un 44,6% dels espanyols no estan d'acord a la manera de fer del líder del PSOE. En canvi, un 43,1% sí que li donen suport. Més diferència hi ha entre els que creuen que la denúncia contra la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, és per fer mal al president. Ho pensen gairebé la meitat dels encastats, mentre que només un 30% veuen justificada la decisió del jutge. I, finalment, una àmplia majoria de ciutadans, 8 de cada 10, afirmen que a vegades la justícia espanyola es veu influïda per poders polítics o econòmics.
I tot plegat en un dia on els bombers han atès prop de 500 avisos pel temporal de pluja a Catalunya des de diumenge al vespre fins aquest dilluns a la nit. De fet, aquest dilluns ha sigut el dia més plujós al territori des del 21 de novembre del 2021. Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Inuncat per intensitat i acumulació de pluja al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona.
Els bombers han tingut més feina a l'àrea metropolitana sud i nord de la ciutat. A la resta de regions pràcticament no s'han rebut avisos. La majoria de serveis han estat per resoldre problemes per acumulació d'aigua, caiguda de branques o arbres, sanejaments o per incidències amb el cablejat a la via pública. A Terrassa ha col·lapsat la coberta del pavelló de Can Jofrés en un incident que no s'han de lamentar ferits. El riu Llobregat ha arribat a llindar de perill per crescuda provocada per aquestes pluges i el riu Besòs també ha pujat.
I uns 2 milions d'exemplars de llibres venuts i un 6% més de facturació durant la setmana de la Diada de Sant Jordi. Aquestes són les dades. Aquest és el balanç de la jornada que ha fet el Gremi de Llibreters.
En total s'han venut més de 70.000 títols diferents abans dels 60.000 del 2023. Del total de llibres venuts, el 52% ha estat en català, mentre que el 48% és en castellà. Història d'un piano de Ramon Gené s'ha confirmat com el llibre més venut de ficció en català i La grieta del silencio de Javier Castillo en castellà. Les vendes de no ficció en català les encapçala Tor, Foc encès de Carles Porta i Marian Rojas Estapeu fan castellà amb Recupera tu mente, reconquista tu vida.
I encara us expliquem que Barcelona, Terrassa, Sabadell, Lleida i Manresa són les ciutats de Catalunya que tenen més teulades amb amiant. Així ho diu el mapa que ha fet l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya i que permet veure a través d'una web la situació de cada municipi.
Un mapa que també permet dir que 7 de cada 10 teulades amb amiant estan en municipis urbans o que els pobles i ciutats amb la renda per càpita més baixa és on hi ha més presència d'aquest material a les teulades. A Barcelona n'hi ha més de 17.000 amb amiant. El cens que han elaborat l'Institut Cartogràfic a petició de la Generalitat forma part del pla per eliminar tot l'amiant dels edificis del país. Un projecte que, com reivindica el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, permet instal·lar plaques solars.
I aprofitem que traiem l'amiant, imprescindible, però alhora generem energia renovable per a les nostres activitats, amb tot el que això comporta, evidentment, d'estalvi en el consum d'energia, però també de contribuir a aquesta transició energètica des de les activitats econòmiques del país.
I per tirar endavant aquest pla, que ha d'estar enllestit d'aquí a 8 anys, el govern té previst destinar 60 milions d'euros en subvencions. De fet, des de la Generalitat asseguren que estan a punt d'entregar les ajudes a les 2.600 sol·licituds que ja han rebut. L'executiu també reivindica l'estreta col·laboració que manté amb ajuntaments, administracions supramunicipals de tot el país i entitats que treballen contra els efectes que provoquen un material contaminant com l'amiant.
8 i 23 minuts, no deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I és que, mentrestant, a Catalunya continua la campanya electoral. Ciutadans, que va quedar primer a les eleccions del 2017, podria quedar-se sense representació al Parlament, com ara indiquen totes les enquestes que s'han fet fins ara. Aleshores, doncs, quin és el futur del partit en cas que els pronòstics es compleixin? Doncs bé, Judit Casellas ho analitza en aquesta crònica. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Ciutadans podria tenir els dies comptats perquè ni una sola enquesta li dona possibilitats d'entrar al Parlament. La campanya del partit taronja es basa en la supervivència entrant al cos a cos amb el seu enemic número 1, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, a qui Carlos Carrizosa titlla de dictador. En una entrevista en aquest mateix programa no li ha tremolat el pols a l'hora de comparar-lo amb Vladimir Putin i dir que no el pensa saludar quan torni a Catalunya pel debat d'investidura.
Saludo al senyor Rull, saludo al senyor Turull, saludo al senyor Junqueras. Al senyor Puigdemont nunca lo he podido saludar porque se fue. Que encima, perdona que lo diga así, pero como que te chulen, esto ya, o sea, oiga, yo lo veo. ¿Usted saludaría a Putin?
Fa 6 anys i mig de l'1 d'octubre i Ciutadans viu enrocat a la seva època gloriosa. Continua amb la mateixa estratègia, tot i que sí que ha canviat i molt el context polític. Una tàctica que li ha de servir per aconseguir sobreviure i remuntar les enquestes. Però què passarà si es confirmen els pronòstics i no aconsegueix entrar al Parlament? Fons del partit asseguren que tenen prou solvència econòmica per continuar amb el projecte i no haver de presentar un concurs de creditors com va fer Valens. Si no entren, sempre es quedaran els 10 regidors que mantenen a tot Catalunya.
Gràcies, Judit. Per la seva banda, Junts ha reclamat una resposta en clau catalana a les urnes el proper 12 de maig, després de la decisió de Pedro Sánchez de seguir al capdavant del govern, Júlia.
Sí, aquesta és la petició que ha fet el secretari general Jordi Turull, que ha pujat considerablement el to contra el PSOE.
En 40 anys de democràcia, els socialistes també han estat autors materials i, quan no, col·laboradors necessaris de construir aquesta mena de democràcia espanyola de cartró pedra, no? Hem de parlar de la transició? Cal que recordem els GAL? O quan parlem de Catalunya cal recordar l'aplicació del 155? O hem de recordar les porres i els cops de toga que hem estat patint els catalans?
Turull ha substituït el candidat Carles Puigdemont, que ha suspès l'agenda de campanya per la mort de la seva mare, Núria Casamajor. L'acte arrencava precisament amb un minut de silenci i també una llarga ovació.
I el cap de llista d'Esquerra Republicana el 12 de maig, Pere Aragonès, ha avisat que el candidat del PSC, Salvador Illa, desmuntaria les polítiques feministes que ha tirat endavant el govern l'última legislatura si presidís la Generalitat.
Durant l'acte d'aquest dilluns a Girona, Pere Aragonès ha recordat les crítiques del president espanyol Pedro Sánchez contra l'aleshores ministra d'Igualtat, Irene Montero.
I no tingueu cap dubte que si el 12 de maig passés el que no ha de passar, alguns desmuntarien les polítiques feministes que hem portat a terme. Els mateixos que diuen que el feminisme ha anat massa enllà o que els seus amics no l'entenen. Algun president del govern espanyol va dir això: hi ha un feminisme que els meus amics no l'entenen. Doncs mira, jo els meus amics els intentem explicar i sobretot les meves amigues els expliquen.
El candidat d'Esquerra ha assegurat que el Partit Socialista ha aprofitat els dubtes dels últims dies de Pedro Sánchez i la decisió d'aquest dilluns per no haver de parlar del cas Couto.
I la candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, també s'ha sumat a les crítiques als socialistes. Ha assegurat que la garantia d'un govern progressista a Catalunya és la seva formació i no un PSC que sempre arriba tard i no es mulla fins que no els toca a ells.
Ho ha dit des de Manresa, on ha retret el PSOE arriba tard a la lluita per la democratització de l'Estat.
El Partit Socialista arriba tard. El Partit Socialista arriba tard en sumar-se a la democratització de l'Estat. De totes maneres, estem aquí, hem arribat fins aquí, i sí que vull dir, d'aquesta, la democràcia ha de sortir reforçada.
I Júlia, que ha carregat durament contra Sánchez, és també el candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
Sí, des de Sabadell, el Popular ha acusat el president del govern espanyol de confondre els interessos personals amb els valors sagrats de la democràcia.
Hoy, en medio de un psicodrama sentimentaloide barato, Pedro Sánchez ha hecho exactamente lo mismo. Nos ha advertido, y lo ha dicho muy seriamente, que a su mujer ningún juez la puede investigar porque eso solo lo puede decidir él. Ningún juez le puede investigar y que si un juez le investiga es que es un conspirador de la fachosfera. Los demócratas acatamos lo que dice la justicia y solo los dictadores bananeros incumplen lo que dice la justicia.
I ali a les crítiques dels altres partits, el candidat del PSC, Salvador Illa, ha centrat el seu acte de campanya a Mataró en la vessant econòmica i ha proposat duplicar progressivament la inversió en universitats i recerca. Ho deia així.
De progressivament arribar a dedicar 1% de la riquesa que generem a Catalunya, de la prosperitat que generem a Catalunya, del producte interior brut, per dir-ho en termes més tècnics, que generem a Catalunya, a l'àmbit de les universitats i de la recerca.
Illa ha afirmat que la inversió és ara d'aproximadament el 0,5% de l'economia del país i també ha explicat que cada any surten uns 28.000 titulats a les matèries tècniques conegudes com STEM i que cal multiplicar per 2 aquesta xifra. En el mateix míting, la número 2 dels socialistes, Alicia Romero, ha criticat que el govern es dediqui a desautoritzar els Mossos d'Esquadra en lloc de donar-los força per combatre la percepció d'inseguretat que considera que hi entra la ciutadania.
I encara Càritas Catalunya ha fet públiques aquest dilluns les seves propostes pels partits polítics que es presenten a les eleccions catalanes. Amb el lema "No és ciència-ficció, és un futur just", l'entitat catòlica vol remarcar que un futur possible és possible si posem les persones més vulnerables en el centre de l'agenda política.
Així ho ha explicat el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, en una entrevista al programa Sense Distància de Ràdio Estel.
Càritas Catalunya vol remarcar que, precisament, un futur just és possible si posem les persones sempre, les més vulnerables, al centre de l'agenda política. I aquest és el compromís de Càritas Catalunya amb la realitat social que acompanyem i que veiem cada dia, i per això considerem que és precisament això, posar-les al centre d'aquest futur just, el que hauria de guiar els càrrecs electes i el nou govern que surti d'aquestes eleccions.
El president de Càritas Catalunya ha destacat també que les 10 propostes polítiques de l'entitat catòlica provenen de lleis aprovades o iniciades molt abans d'aquest procés electoral.
Les 10 propostes, en el fons, arrenquen de la necessitat legislativa vigent, perquè la majoria estan fonamentades en lleis aprovades no fa pas 4 dies, fa més anys. Algunes arrenquen del 2007. Per tant, el que volem dir és que són 10 propostes per posar sobre la taula de la realitat allò que la llei hauria d'obligar a mantenir, a fer i a tenir ja disponibles i que, pels motius que sigui, en aquests moments té dèficits.
Francesc Roig ha assegurat que Càritas Catalunya envia a tots els partits aquestes propostes polítiques amb l'objectiu que hi hagi més presència administrativa a prop de les persones necessitades. Les peticions que efectua Càritas Catalunya se sintetitzen, ho deia ara, en 10 propostes, entre les quals destaquen l'accés i manteniment de l'habitatge digne, la dignificació de les persones sense llar i en exclusió residencial, l'actualització de la cartera de serveis socials o bé el traspàs de l'ingrés mínim vital.
I en plana internacional, qui sí que ha dimitit és el primer ministre d'Escòcia, Humza Yousaf, que deixa el càrrec després de trencar el pacte de govern que tenia amb els ecologistes. Yousaf abandonarà oficialment el govern quan la seva formació, el Partit Nacionalista Escocès, esculli un relleu.
I d'aquesta manera evita enfrontar-se a les dues mocions de confiança que tenia aquesta setmana. Recordem que Yousaf va trencar l'acord de govern amb el Partit Verd per l'eliminació dels objectius climàtics, cosa que no va agradar gens als ecologistes. El pacte l'havien signat ara fa 3 anys, després que el Partit Nacional Escocès quedés a 2 diputats de la majoria absoluta.
I la comissària europea d'Interior, Ivla Johansson, ha assegurat aquest dilluns que presentaran al juny el pla perquè els 27 estats de la Unió Europea apliquin les noves normes de migració i asil. Unes mesures pactades aquesta legislatura que reforcen les fronteres exteriors, endureixen l'acollida i creen un sistema de solidaritat a la carta entre estats, entre d'altres.
Johansson ha apuntat que després de la presentació del pla d'implementació comuna treballaran amb els estats membres perquè elaborin els seus propis plans nacionals que han de presentar com a molt tard el gener vinent. Alhora que els països fan aquests plans, Johansson ha apuntat que l'executiu comunitari ha d'analitzar les necessitats financeres de cada país per l'adequada aplicació de les normes. Recordem que les noves normes de migració i asil començaran a aplicar-se d'aquí 2 anys.
I en clau econòmica, aquest mes d'abril els preus han augmentat una dècima en comparació amb el mes de març. A Espanya la inflació ja se situa en el 3,3% i encadena 2 mesos de pujades continuades.
Sí, una evolució de preus que va lligada principalment a l'encariment del gas, que fa un any baixava, i també a l'increment de preus d'alguns aliments. I pel que fa a la factura de la llum, aquesta baixa, tot i que menys que l'abril passat. El que també ha baixat aquest mes d'abril són els preus de l'oci i també la cultura. Amb l'IPC al 3,3, la inflació encadena 2 mesos consecutius de repunts.
I encara us expliquem que la Generalitat ha denegat l'ERTO que havia demanat Freixenet perquè considera que no hi ha motius de causa major. El govern recorda al celler que fa 3 anys que el país pateix la sequera.
Això sí, la Generalitat deixa la porta oberta a acceptar un expedient temporal d'ocupació per altres motius, com podrien ser circumstàncies econòmiques, tècniques, organitzatives o bé productives. Precisament, Comissions Obreres s'ha mostrat d'acord amb la resolució de la Generalitat i ha instat la direcció del grup cavista a seure's, això de manera immediata, amb la representació dels treballadors per negociar les mesures per afrontar la situació actual del sector, salvaguardant l'ocupació i el futur de l'activitat. I davant d'aquest escenari, el sindicat insisteix una vegada més al Ministeri d'Agricultura i al Departament d'Acció Climàtica perquè instin el Consell Regulador del CAVA a prendre les mesures necessàries per flexibilitzar el marc normatiu per l'elaboració d'aquesta beguda.
I precisament demà és 1 de maig i se celebra el Dia del Treballador. Els sindicats han convocat diverses manifestacions a la capital catalana per reclamar millores laborals.
Hi ha diverses protestes en funció dels sindicats que les organitzen. D'una banda, Comissions i UGT han convocat una mobilització sota el lema "Omplim els carrers per la plena ocupació, salaris dignes i sostre per tothom". Serà a partir de 11:45 a la Ronda de Sant Pere, amb la plaça d'Urquinaona. Tant Comissions Obreres com la UGT situen la reducció de la jornada i, com dèiem, la plena ocupació com una de les principals reivindicacions.
Repassem, doncs, la resta de convocatòries previstes, Júlia.
Sí, la taula sindical de Catalunya ha convocat una manifestació. Serà a les 6 de la tarda a l'estació de Renfe Fabra i Puig. En darrer lloc, la intersindical ha convocat la seva pròpia manifestació, en aquest cas a les 12:00 del migdia al passeig de Sant Joan en Cruïlla, amb l'avinguda Diagonal. Es tracta d'una protesta per exigir la reducció de la jornada laboral cap a les 32 hores. I a la 1 del migdia hi haurà un acte sindical al parc de l'estació del Nord, on també s'organitza un dinar popular.
I encara un avís a tots els que hagueu de fer la declaració de la renda, perquè des d'aquest dilluns ja es pot demanar cita per fer-la per telèfon.
Així doncs, tots els contribuents que volen que l'agència tributària els truqui a partir del 7 de maig per fer-los la declaració han de demanar cita trucant al 91 553 0071 o al 901 223 344, aquest últim amb atenció personal de dilluns a divendres de 9 del matí a 7 del vespre.
I us expliquem també aquesta hora que el Departament d'Interior ha suspès de sou i feina els 4 agents dels Mossos d'Esquadra condemnats per l'Audiència de Barcelona per agredir i detenir un jove durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19.
El tribunal els ha condemnat a penes de fins a 7 anys de presó i de fins a 12 i mig d'inhabilitació en una sentència que no és ferma i que, per tant, a hores d'ara encara es pot recórrer. Precisament aquest és el motiu pel qual Interior no ha expulsat els agents del cos, una mesura que no pot prendre fins que la sentència sigui ferma.
I l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha negat aquest dilluns davant la justícia haver pagat comissions a Gerard Piqué o a l'empresa Cosmos pel trasllat de la Supercopa de Futbol a l'Aràbia Saudita i també haver-ne cobrat.
Rubiales ha comparegut com a investigat davant del jutge de Majadahonda, Madrid, que porta el cas i que vol esclarir les sospites que envolten contractes de l'entitat entre el 2018 i el 2023, quan precisament ell n'era el gestor. La causa investiga delictes com administració deslleial, corrupció i blanqueig de capitals. Davant la jutgessa, Rubiales ha assegurat que la comissió que va cobrar l'empresa Cosmos per la seva mediació la va pagar l'Aràbia Saudita i no pas la federació, i que es va incloure finalment el contracte perquè no perjudicava en res l'entitat que ell presidia. En finalitzar la declaració, ha comparegut davant dels mitjans, on ha insistit que no ha existit mai cap tipus d'irregularitat dins de la federació.
Mantengo, mantendré siempre, y estoy convencido que se acabará haciendo justicia, es que jamás, jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular. En definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad.
I finalment parlem també de música, perquè la cantant nord-americana Billie Eilish actuarà el 14 i 15 de juny del 2025 al Palau Sant Jordi de Barcelona.
I és que aquestes dues parades seran les úniques de la cantant a l'estat espanyol a la gira de presentació del seu tercer àlbum, que sortirà publicat el 17 de maig. I a partir del setembre d'enguany, l'artista s'embarcarà a la part nord-americana d'aquesta gira, que durarà en aquest cas fins a finals del 2024. El tour continuarà a Austràlia abans de tornar al continent europeu.
37 minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Barça salva els mobles i acaba guanyant el València per 4-3 i evita perdre la segona posició de la Lliga.
Una gran actuació de Robert Lewandowski, que va marcar 3 gols, ha donat els 3 punts a un Barça que es va veure sorprès pel València a la primera part. Els blaugranes van començar marcant primer gràcies a un gol de Fermín, però pocs minuts després el conjunt xerra muntava el duel amb les dianes d'Hugo Duro i de Pepe Lu de penal. Tots dos gols van arribar després de dues errades del Barça. Primer del porter Ter Stegen i després d'Araujo, que va tornar a provocar un penal innecessari. A la represa, l'equip de Xavi ha reaccionat i ha pogut marcar 2 gols més que han donat la victòria, una a la sortida d'un córner i una altra de falta directa. Així ho valorava el tècnic blaugrana.
Aquestes situacions de pilota aturada, avui hem tret profit, ens donen 3 punts d'or i també cada vegada cobra més importància en el futbol modern, no? aquest tipus de situacions. Bé, avui no hem estat del tot bé en el joc, en el atac posicional, sí en el joc, però en atac posicional ens ha costat i la pilota aturada ens donen 3 punts. Content sobretot per l'estaf, perquè treballa moltíssim.
Amb aquesta victòria, el Barça, com dèiem, recupera una segona plaça que s'està jugant amb el Girona, que és precisament el proper rival dissabte que ve. Recordem que acabar la Lliga segon dona accés a jugar a la Supercopa d'Espanya, juntament amb el campió de Lliga, que en principi seria el Real Madrid, i els finalistes de la Copa del Rei, que són l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca.
I d'altra banda, avui comencen les semifinals de la Champions amb el Madrid com un únic representant del futbol espanyol. Els blancs juguen l'anada contra el Bayern de Múnich a l'Allianz Arena.
L'equip d'Ancelotti intentarà sortir amb un bon coixí de gols a Alemanya per poder acabar d'enllestir la feina al Santiago Bernabéu en el partit de tornada que jugarà dimecres que ve. Superar aquesta eliminatòria suposaria per Madrid disputar la seva 6ª final en 11 anys en la màxima competició europea. L'entrenador blanc s'ha mostrat cautelós per al partit d'avui i ha elogiat l'equip alemany.
Mucho respeto por este equipo, que la verdad es que no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero ha hecho una eliminatoria contra Arsenal espectacular, ha jugado muy bien los dos partidos y nosotros tenemos que mirar a esto. Los dos partidos que han jugado contra el Arsenal, que es un equipo muy fuerte en Europa.
Recordem que el Madrid ha guanyat els tres últims partits que ha disputat en la, darrerament a Munic contra el Bayern. El duel d'aquesta nit comença a les 9. L'altra semifinal es jugarà demà entre el Borussia Dortmund i el PSG.
I per cert que a partir d'avui ja es poden comprar les 9.000 entrades que disposa el Barça per la final de la Champions femenina.
Així és, final que es juga, recordem, a l'estadi Sant Mamés, a Bilbao, el proper 25 de maig, entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Els socis i sòcies de Blaugranes les podran comprar a partir d'avui mateix i a partir de dijous, dia 2 de maig, s'obrirà la venda al públic en general. Les entrades oscil·len entre els 15 i els 25 euros. En aquesta final, les Blaugranes intentaran guanyar la tercera Champions en 6 anys i poder revalidar el títol aconseguit l'any passat a Eindhoven.
Paral·lelament a tot plegat, partit important també pel Barça de bàsquet aquesta nit, tercer duel de quarts de final d'Eurolliga contra l'Olympiakos.
I primer dels dos partits que els Blaugranes jugaran a Grècia, el Barça està obligat a guanyar almenys un d'aquests dos partits per forçar el cinquè duel que seria un altre cop a casa, al Palau Blaugrana. Ara mateix l'eliminatòria que dona accés a la Final Four europea està empatada a una victòria per cada equip al duel d'avui a partir de 8:45 del vespre.
I en tenis, Carlos Alcaraz buscarà avui a les 4 de la tarda el bitllet per quarts de final del Masters 1000 de Madrid contra l'alemany Jan-Lennard Struff, número 24 del rànquing ATP.
I reedició de la final de l'any passat del torneig espanyol, que per cert va guanyar Nadal aquest cop, però aquesta reedició es juga a 8 de final. Alcaraz afronta avui el partit a priori més complicat fins ara, ja que Struff encadena diverses victòries de pes sobre terra batuda i fa només una setmana va guanyar el seu primer títol de la carrera a Munic. El murcià, que fins ara ha tingut partits plàcids a segona i tercera ronda d'aquests Masters 1000 de Madrid, es veu amb possibilitats, però admet tenir certs dubtes sobre com reaccionarà el seu avantbraç dret si augmenta la intensitat dels cops després de la lesió que ha deixat fora en els dos últims tornejos.
Sigo sin fiarme del todo del antebrazo, sigo pensándolo. No voy a decir dudas, pero sí está ahí todavía en mi mente, no el tema del antebrazo.
Alcaraz i Struff han enfrontat tres cops dins del circuit ATP, amb dues victòries per l'espanyol i una per l'alemany.
I d'altra banda, Rafa Nadal també lluitarà avui per un lloc a quarts contra Jiří Ležečka, després de superar ahir a Pedro Kachin en un partit agònic que va durar 3 hores i es va decidir en 3 sets.
Tot i que el manacorí començava molt bé i s'adjudicava el primer set amb facilitat per un contundent 6-1, perdia embranzida en el segon set, que s'acabava enduent el seu rival al tiebreak. Al tercer set definitiu, Nadal trencava el servei a Kachin, només començava un fet que sentenciava el duel que aquella de la banda balear per un 6-3 final.
I en plena poliesportiva, l'Olivo Arena de Jaén serà l'escenari de la fase final de la Copa del Rei d'handbol.
Barça, Logroño, La Rioja, Morrazo, Freixin, Granollers, Caserío, Ciudad Real, Torrelavega, Revi, Cuenca i Vidasoa i Irún seran els equips que buscaran la victòria a la ciutat andalusa en un torneig que es disputarà just d'aquí un mes, del divendres 31 de maig al diumenge 2 de juny.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
2:30 i arribem a 9:15 del matí. Anem a la cara B.
La caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia
hola,
de nou.
Hola.
Giró, què tal?
Molt bon dia, també.
Vinga, va, Vallès, què ens expliques avui a la cara B?
Vinga, va, avui comencem amb una notícia molt surrealista.
Ja rius,
ja
rius.
Ja està, però ja perquè tenim. Abans ho estava presentant i en Joan també s'està rient.
Clar, és que...
Ara estàs posant aquí un...
Mèrbits,
eh? Coses estranyes, sí. Una notícia molt surrealista. Es tracta d'una gata domèstica que es va colar un paquet dels seus amos que s'havia d'enviar a Amazon i ells, sense adonar-se, van enviar el paquet amb la gata dins i la van recuperar una setmana més tard.
Encara que la recuperen.
Ja. Sí, una setmana més tard, eh?
Els... Surt, eh?
És d'una família dels Estats Units i, clar, no se sap... El més curiós és que no se sap com la gata va sobreviure una setmana dins del paquet, sense aigua i sense menjar.
I penseu que un gat dins d'una capsa pot estar viu, mort, o les dues coses a la vegada. És el que es diu la gata d'Amazon de Schrödinger.
Exacte, és així, és així.
En fi, es tractava... Doncs
tu quan vas a tirar el paquet a la bústia, no notes que allà dins... No ho sé.
Pots anar molt distret per moltes coses.
O sigui, a mi m'encurioseix moltíssim saber què anaven a enviar, perquè, clar, el paquet havia de ser
clar,
sí. Gran, no? Es tractava d'una caixa que anava a Amazon i havien posat 5 parells de botes de treball en 5 caixes diferents. Per tant, era una caixa de caixes. Era una caixa bastant gran i allà hi havia 5 botes.
Es podia amagar bé, vaja.
Sí. Clar, els que tenim gats sabem que els gats...
Tens gat, tu?
Sí.
Ah, no ho sabia.
Sí, sí. Sabem que els gats es posen normalment a dins de les sabates, s'amaguen per tot arreu, llavors és possible, no?, que s'amagui entremig d'aquestes caixes i aquestes botes. En fi, això, suposo que després el que va passar és que una treballadora d'Amazon, una setmana després, quan va arribar el paquet al seu destí, a Los Angeles, va detectar que la caixa es movia molt, la va obrir i va veure la gata, pobra, desnutrida, no?
Tu diràs.
Clar, llavors la va portar al veterinari, com que l'animal tenia un xip identificatiu, van poder avisar la família que feia dies... una setmana que l'estaven buscant.
Fixa't.
Clar, aquest paquet es va enviar d'Utah a Los Angeles. Ho he buscat i és un trajecte molt llarg. Són unes 12 hores de cotxe, uns 1.076 quilòmetres que va fer aquest paquet.
Sí, algú, el gat devia miolar en algun moment, dic jo.
Sí.
Sí, a la bústia, sí, sí.
No, no, però algú mentre agafava el paquet moment, i el posava, sí. O sigui, el paquet s'ha de transportar per algun humà en algun moment. Sí, sí, sí. Llavors la gata havia de demolar, no sé.
La gent va molt distreta i no pensa.
No s'acaba d'entendre, no. Clar, la família feia molts dies que l'estava buscant pel veïnat, havien posat cartells, havien demanat ajuda a tots els veïns, fins i tot havien trucat a la policia, home, però
i a,
clar...
I a més una família americana, això de posar un cartell per buscar un gat, no? És molt americà. Molt americà. Compensa de 5 dòlars.
Jo sempre he pensat, se't perd un gat, busca'l.
Ah, bueno, clar.
Ja, no el trobaràs. No. A part, com que se'n van a morir moltes vegades, es perden ja expressament, no el trobaràs.
Ah, sí? Se'n van a morir?
No em moren davant del seu... No m'agrada dir amo. Trobo una paraula tan lletja, però al final és amo. No moren mai davant de les persones que els han cuidat.
No ho sabia, això.
No, marxen, perquè no pateixis.
Com els elefants, no? Es posen en marxa quan han de morir.
Sí, una miqueta.
Ja veus.
Curiositats. En fi, com s'havien d'imaginar aquestes persones que la seva gata estava dins de la caixa d'Amazon que havien enviat? No ho sabem. Clar, ells quan van rebre la trucada de la gata que estava viva?
Trucada de la gata?
Ai, la
trucada. Va trucar la gata?
La trucada de la història encara es posa millor,
la treballadora que va trobar la gata.
Inclús desnutrida va poder trucar, Quina voluntat.
I va fer miau, miau. No.
Guardeu aquest tall, sisplau.
La trucada de la treballadora que va trobar la gata, que estava a Los Angeles, ells van agafar un vol per recuperar la seva mascota i la treballadora d'Amazon, que és la que l'havia trobat, es va fer càrrec de la gata fins que van arribar els seus propietaris, no?
Fixa't.
Clar, aquest misteri de com va sobreviure la gata després d'estar una setmana sense menjar ni beure, no se sap. El que sí que se sap és que a la caixa hi havia com una mena de... O sigui, està com mig oberta, per tant, la gata podia respirar i no es va morir ni de calor ni de fred, perquè, clar, ella va viatjar amb avió. Clar. I que això també podria haver sigut un motiu de que s'hagués mort aquesta gata.
De ser, sí.
En fi, a més, van penjar una fotografia a les xarxes i es veu la treballadora i la mestressa amb la gata al mig i la gata se la veu molt bé, O sigui, sí. Se la veu perfecta.
Home, com va recuperar-se.
Igual era una gata d'aquestes que les veus venir i dius, això és una gata o un mastodonte, no? Perquè hi ha algunes... Hi ha algunes...
De gata persa.
No, hi ha algunes que són grandíssimes, els gats.
Sí, sí.
Clar, va perdre, però es va quedar bé.
Què pesa el teu gat?
Ui, no ho sé. No. Tu i el teu?
Res no pesa, ni superpetit.
Ella.
Si només li dona, que foie.
Ell pesa
i formatge francès.
8 quilos.
Clar. I això és molt o poc?
Això és molt.
Cebos.
Sí, és que a mi m'encanten els gats, que són una mica grassonets. Són
A veure, fins un punt, Fins un punt, perquè jo tinc una amiga que té un gat que algun dia pateixo, dic, rebentarà de debò, perquè li donen babo. En lloc de donar-li menjar de gat, és una gata exquisita.
Última.
Que no menja... No, molt millor. Menja igual que els humans, i dic, això rebenta, això no ha de
ser
bo.
Això ho fa gent,
No és bo, això.
Però què li fan?
Un menú d'humans per gats.
O sigui,
el que menges tu, doncs li donen a la gata.
El que menjo jo.
És estrany.
Pavo. Quan no se l'he de donar.
Sense insultar,
Pavo.
Pavo.
En fi, la història va acabar que la seva propietària li van fer una entrevista a la tele, va dir que quan l'havien trucat...
A la gata.
Amb ella la gata. No, jo sí que realment es veu una fotografia amb la gata i hi ha un vídeo d'ella amb la gata xerrant. En fi, diu que quan la van trucar de Los Angeles es va pensar que era una broma, però que després li va caure la cara de vergonya en ser conscient que s'havia deixat la gata a dins de la caixa i que no se n'havia enterat. En fi.
I dius que què portava? La capsa de capses que portava?
Botes de treball.
Per tant, era una gata com botes.
Uau.
Perdoneu, és molt bo. I no em baixo d'aquest vaixell.
Molt bé.
És boníssim, una gata com botes.
En aquest cas seria de l'avió, que és on va anar la gata.
Bueno, però anava amb botes.
Escolta, canviem de tema?
Sí, canviem de tema. Ara anem a guies Michelins, però aquest cop no de restaurants, sinó d'hotels.
Ep.
De fet, l'èxit de la guia Michelin ha portat a crear una selecció d'hotels Michelin, però en aquest cas no se'ls hi dona estrelles, sinó que se'ls hi dona claus Michelin.
És a dir, els hotels, que tota la vida se'ls hi ha donat estrelles,
clar.
Ara
claus.
Ara també hi ha claus.
És ben bé que ens compliquem, eh? Sí, ho fem tot una mica.
És com la setmana, que si és diumenge, que si és dijous.
Ja es va inventar aquell... després dels 5 estrelles,
sí.
Hi havia els 5 estrelles gran lujo.
Sí.
I hi ha el 5 estrelles gran lujo monumental, em sembla.
Monumental.
Monumental, sí.
Monumental.
Sí. En fi.
Anar a un hotel monumental, eh?
Doncs les bases d'aquesta guia són bastant semblants a la guia Michelin dels restaurants, però valorant l'estança i els hotels pel seu concepte d'hoteler únic, amb una personalitat marcada i una acollida i servei de gran nivell. En fi, que ahir es va fer pública la guia dels hotels amb més claus Michelin i a Catalunya en tenim 19.
19?
No està mal, eh?
A veure, sense comptar Barcelona, on n'hi ha? Perquè, clar...
A Barcelona n'hi ha una a Girona, em sembla.
Ah, mira.
I després un al Priorat, que és el que té més estrelles Michelin.
I Hospitalet de Llobregat, no?
Claus Michelin.
Claus Michelin, això. Claus. I el Garraf.
Ah? Oh?
I a tots els altres estan a Barcelona.
Jo també t'anava a dir el Garraf. No té pinta de tenir un hotel amb moltes claus Michelin i em sap greu la gent del Garraf.
A mi no em sap greu la gent del Garraf.
A mi sí que em sap greu la gent del Garraf, però...
A mi sí que em sap greu la gent del Garraf, perquè viuen allà.
Pobrets. Pobrets.
De fet, aquest hotel que comentava del Priorat és un dels 5 únics hotels que han obtingut la màxima distinció, que són 3 claus Michelin.
3 claus és el màxim.
Sí. Llavors, us explico com funcionen aquestes claus Michelin. Primer, quan un hotel té una clau Michelin és que l'estança diu estança única. L'establiment és una autèntica joia, amb caràcter i personalitats propis, està fora de lo comú, ofereix una experiència molt diferent, un dels millors de la seva categoria, i sempre va una mica més, un pas més enllà.
Això amb una, ja?
Això només amb una clau Michelin.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I amb dos, què te trobes?
Amb dos claus Michelin. L'hotel és d'estança excepcional. O sigui, la primera clau era estança única, segona clau, o sigui, quan tens dos claus, estança excepcional. Un lloc únic i excepcional des de tots els punts de vista que garanteix una experiència memorable, un hotel amb caràcter que combina encant i personalitat i que gestiona amb una gran atenció, un disseny molt atractiu, una firma arquitectònica distintiva i unes arrels locals genuïnes que fan d'aquest lloc un lloc excepcional.
Déu-n'hi-do.
Que no únic, eh? En aquest cas seria únic més excepcional.
Excepcional.
I l'últim... A veure, perquè clar, si hem dit únic excepcional, què serà?
Quan un hotel té 3 claus Michelin, l'estança és extraordinària.
Yep.
Extraordinària.
Una cosa, extraordinària. Em comença a fer una mica de gràcia això de passar d'únic, excepcional, extraordinari, eh? Senyors, senyores.
Sí, i jo, de fet, llegint aquestes descripcions, les veig totes bastant igual, vull dir... No acabo d'entendre.
Han posat... Reescríbeme esto con otras palabras.
Al ChatGPT, li han demanat al ChatGPT que faci els requisits a les claus Michelin.
ChatGPT, que és més que excepcional.
Extraordinari. En fi, quan un hotel té 3 claus Michelin és quan tot és impressionant, hi ha les últimes novetats amb confort, servei, estil i elegància, i això distingeix els hotels més notables i extraordinaris del món, destins per dret propi, dignes d'un viatge en si mateix, eh? Quan ja vas només per l'hotel. Tots els elements d'una hospitalitat excepcional es reuneixen per garantir que cada estança es recordi no només a la ment, sinó també al cor dels viatgers.
Ui,
em sembla bé.
Seria la descripció de 3 claus Michelin.
T'has d'enamorar d'aquell hotel.
Exacte.
Sí, és una experiència.
Per tant, l'hotel català que ha obtingut aquestes 3 claus Michelin i que, per tant, té una estança extraordinària és un hotel que es diu Terra Dominicata i que es troba a Escaladell, al Priorat.
Terra Dominicata.
Terra Dominicata. Llavors, he anat a buscar...
Escaladell és maco, no és el Garraf.
Clar, és que a mi el Garraf, estic molt intrigada per saber veure quin hotel del Garraf ha aconseguit aquestes claus.
Podria ser el Garraf la nova Lleida? No.
O pitjor.
No.
Aquest hotel del Garraf que ha obtingut una estrella Michelin es diu Little Beach House.
A veure.
Amb B, val.
Beach.
De platja.
Petita... Casa de platja.
De platja que no
petita casa de platja.
Petita casa de platja. Sí, això vol dir que està ubicat davant del mar. Això, el mar, per sort, és bonic a tot arreu.
Joan, n'estàs al dia.
Però anem amb el Terra Dominicata, perquè he anat a buscar aquest hotel que ha guanyat les tres claus Michelin, i la veritat, quin luxe, fins i tot la pàgina de web és luxosa. Sí? És com una mena de casa rural entre vinyes i muntanyes, té spa, té piscina, restaurant de luxe, té bodega, és increïble. Ja, però, llavors...
Però hi ha bufet lliure?
Hi ha bufet lliure, sí.
Te'l prepara Joan Roca?
No.
Llavors no
n'hi ha
per tant, eh?
Clar, he anat a mirar per reservar una nit, a veure quant costava.
Ah, bona, bona.
I no està tan malament, el preu. Són 448 euros la nit.
Ah, no està malament. Judit, no sé. No sé, ja em diràs què fas a les teves hores lliures.
Quan us digui els preus d'altres hotels que he trobat, em flipareu.
La bàsica, eh? La bàsica...
Aquesta, la mitja pensió bàsica. Sí,
mitja pensió, bueno.
Sí, quan vols només allotjament són 360 la nit i la que ja surt més careta, que són la suite, és 600 euros la nit. Amb mitja pensió.
Només tantes diferències entre la bàsica sense res...
Però és prou assequible, 600 euros d'una nit.
Per ser un hotel de tantes... Vull dir, de tanta categoria.
Jo igual reservo ara 15 dies. Però... Mira com si...
Així com si res, no?
Ara reservaré 15 dies. Fi, per mi i la meva família.
Aquest preu, però, no està gens malament si ho comparem amb l'hotel Mandarín Oriental, que ha guanyat dues claus Michelin, no tres, dues, que està a Passeig de Gràcia. Aquest hotel, els preus van de 975 euros la nit a 1.800, depèn del dia. Això, una habitació normaleta, eh? Molt normal.
Volem ser la suite.
Suite. Una habitació suite en aquest hotel costa 7.000 euros la nit.
La nit.
Però això la suite normal, perquè la suite plus, 14.000 euros la nit.
És que, a mi de debò, la gent que es gasta 14.000 euros per dormir una nit, que a part no és cap experiència immersiva, que dormis entre taurons, que dorms aquí a Barcelona, m'explico, no ho entenc.
Sí, sí.
O sigui, tu per dormir entre taurons pagaries 14.000 euros?
No, a veure, vull dir, que si li sumes un plus d'experiència, encara que tampoc és que estigui molt justificable, però per dormir en un hotel, no sé. Jo sempre dic que el meu somni seria ser catadora de llits d'hotels. Hi ha gent, això existeix.
De llits o de llits?
De llits, de llits.
De llits d'hotel.
Sí, sí, sí.
Em vaig apuntar i tot en una oferta.
Ja vi, això sí que
és. A LinkedIn, sí, fa un any van sortir una oferta molt...
Com fan el cribatge després per cridar la gent?
A mi no em van cridar. No em van cridar.
Quines
qualitats has de tenir aquí? Què has de posar al currículum perquè et criden a aquests llocs?
Dormo molt.
Exacte.
Dormo molt. O no, o que li costi molt dormir.
Ah, em costa dormir, per tant...
A veure...
Som sensible als matalassos.
Sí, no sé... Com la princesa del Pèsol.
Tant de bo dedicar-se a això. Ah. En fi, això, una suite, l'hotel Mandarín costa 14.000 euros la nit. He buscat la suite i la veritat és que és espectacular. O sigui, és una planta de dalt amb una terrassa, un jacuzzi exterior, unes vistes a tot Passeig de Gràcia.
Bon faltaria, perquè 14.000 euros, saps el que vull dir?
Si pagues 14.000 euros la nit...
Mare meva, 14... És que encara em fascina 14.000 euros una nit.
És una borrada. El que està molt bo del Mandarín és el restaurant i no és tan car.
Clar, tu has anat a esperar algun famós, no? Era aquest?
Era aquest.
No.
Ah.
No. He anat al Casa Fuster, però...
El Casa Fuster al Woody Allen. Sí. Però hi ha gent que té molta pasta, eh? No ens ho pensem, hi ha gent que té molta pasta.
On som? Perquè jo no els conec.
I al centre de Barcelona, tu quan fas una passejadeta per Passeig de Gràcia, allò que dius, vaig a sentir-me una persona... adinerada, vaig per Passeig de Gràcia una estoneta, veus perfils que només veure'ls caminar i com van vestits, dius, aquesta gent se li cauen els bitllets.
Sí que és veritat que tu pots identificar si algú és ric només per la forma de ser, i normalment els més rics no són els que van mostrant més marques.
Ja, però després hi ha un altre perfil que els agrada que se sàpiga.
Aquests són els nuevos ricos, com a Titanic, saps? Els nuevos ricos.
Sí, doncs pot ser.
Per cert, el que deia, que el restaurant del Mandarín, que s'hi troba el xef Raül Balam, fill de Carme Ruscallera...
Home, sí, Balam, sí, sí.
És molt bo i tampoc és...
No és per...
És car.
A veure, no val 14.000 euros un menú, no?
No, ni de broma, ni de broma. És car,
però... Per 100 i pico euros, no?
Sí, tranquil·lament.
Ah, doncs mira, encara s'haurà d'anar, doncs.
Sí.
Molt bé, doncs si us sembla, anem a la notícia musical.
Som-hi. És Aiquart el que...
És Aiquart?
Expressat.
L'entrevista?
Què vols saber?
És Aideu. Ja t'ho dic, en Obert i ja està.
Ara parlem una estoneta de Elvis Presley i ja està.
No sabeu què passa? Que la Judit seu d'esquenes al pilot vermell.
Clar.
I moltes vegades no ho veu i ja està.
El pitjor lloc.
Sí.
I tant.
Per cert, sempre que escolto aquesta música em ve el cap Top Secret.
No, però no és aquesta.
No és aquesta, no és aquesta.
Tutti Frutti.
Ja hi som, m'encanta. Espera, espera, que agafo crispetes. Comencem-ho. Vinga, va. Comencem aquesta tiga baralla.
Endavant.
A veure,
no, però saps... No, és que no. Sabem tots dos que no és aquesta.
Sí, saps una cosa? Que havia passat igual.
Veus?
He pensat en Top Secret i després...
És un clàssic.
He dit, per què penso en Top Secret...
Igual
si
sona
no és la
alguna,
cançó.
Algun altre
no.
moment, eh?
El que passa que el protagonista, Nick Rivers...
Va molt així.
Doncs és una mena de Elvis Presley
un
en...